Som a l'exterior, som al carrer, que és un lloc free COVID, amb en Pau Espar, que és periodista de successos, crims i tribunals del diari Ara. Pau, benvingut, com estàs?
Bé, moltes gràcies.
A veure, a partir d'avui, cada dilluns, en Pau ens acompanyarà a Adolescents XL per explicar-nos històries criminals que no s'han acabat de resoldre o casos que durant molts anys han estat oberts durant dècades sense que ningú fos capaç de tancar-los. Que tinc moltes preguntes que ara et faré, Pau, sobre com pot estar un cas molts anys obert i de cop es tanqui. I també és una cosa que a vegades ens pot semblar molt, molt llunyana, no?, que passin segons quins crims, segons quines coses, segons quins casos, que veiem directament o a Netflix o passen als Estats Units o passen molt lluny de casa, però a Catalunya l'any 2020 encara hi ha moltíssims casos oberts.
Sí, sí, casos oberts i que s'han trigat molts anys a resoldre. I, de fet, una mica és la pregunta que ens fem avui. Es pot resoldre un assassinat 40 anys després? Doncs avui parlem de crims que han passat a Catalunya i que han tardat molts anys a aclarir-se. I en concret parlarem de dos, perquè en trobaríem molts, però sí, parlem de dos que precisament s'han aclarit fa poc, els últims anys. Uh-huh. El primer és l'assassinat d'una dona quan tenia 25 anys, estava embarassada de 5 mesos i va rebre un tret al cap i un cop a la mandíbula.
O sigui, tot, la combo
sí,
sencera, de pel·lícula.
Sembla allò exacte, totalment una combinació fatal. Es calcula que el crim va passar a finals del 1981, però de fet, no en vam tornar a tenir notícies fins al desembre del 2018.
Detingut un home per un homicidi comès fa 37 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. El cadàver de la víctima, una noia de 25 anys i que estava embarassada de 5 mesos, va aparèixer 18 anys després del crim durant una excavació, amb un tret al cap i un cop a la mandíbula. Ara, l'ADN d'un familiar ha portat a identificar el presumpte autor d'aquell crim.
Per tant, Pau, això vol dir que la policia ha estat 25 anys investigant sense parar? És a dir, hi ha un inspector català que té un menjador ple de fotos i fils que connecten testimonis i ara de cop s'ha il·luminat un dia i ho ha resolt?
A veure, jo no sé si hi havia algun investigador, això, que tenia el menjador de casa, aquests fils i aquest mapa per intentar aclarir-ho. Però sí que és veritat que segurament és un dels casos en què han passat més anys des que es van produir els fets fins que es van resoldre, perquè són 37 anys en
total.
Clar,
és molts anys, això.
És molt temps, sí. Mm-hmm. De fet, això, no se sap del cert el dia de l'assassinat i fins al 1999 es desconeixia que hagués passat. I tot va ser per una casualitat, perquè el propietari d'uns terrenys de Sant Salvador de Guardiola, al Bages, sí, volia plantar una olivera, va remoure la terra per plantar l'olivera i es troba, doncs, uns ossos d'una dona que també estava embarassada perquè hi havia uns ossos d'un fetus. Per tant, aquest és l'escenari, de cop i volta, que descobreixen el 1999. Llavors, els Mossos encara no estaven desplegats a tot Catalunya i és per això que la Guàrdia Civil, doncs, obre una investigació per veure, doncs, què passa amb aquests ossos.
Això em fa pensar en una cosa, que tu plantes una olivera i et trobes uns ossos, vés a saber la de cossos que hi ha enterrats pel món que no hem trobat, no?
És veritat, a vegades, no, amb el tema arqueològic, que ja, sí que es troben coses, sí, molt antigues, però també, fins i tot, poden ser temes criminals més recents, com va passar en aquest cas. I el primer que vam fer, doncs, va ser mirar si hi havia alguna persona desapareguda que pogués encaixar, però no trobaven, doncs, de qui podien ser aquells ossos de quina dona. I també al costat dels ossos hi havia un paper escrit en alemany, que això es pot dir que és una pista bastant clau que després recuperarem més endavant. Recordem el paper escrit en alemany. Llavors, què es fa en aquell moment? També s'extreu l'ADN dels ossos. Mm. El que passa que no dona cap resultat a aquesta mostra d'ADN fins al 2017. O sigui, estem parlant allò que passen molts anys entre cada cosa. Això, un crim que passa el 1981, que no es descobreix fins al 1999 i que no n'arriba cap pista fins al 2017.
I no sé si és habitual, però pel que veig pot passar que desapareixi una persona i que ningú denunciï. Clar que també em pregunto que algú t'ha de trobar a faltar, no?
Clar, aquí al darrere d'aquesta història hi ha, doncs, el cas de dues germanes, val? La víctima, la persona que va morir, aquests ossos, eren de la Mari Carmen, la Carmen, li deien a la família. I s'havia distanciat una mica de la seva família el 1981, que és quan es pensa que va passar l'assassinat. Llavors, la seva germana, doncs, bueno, ella pensava que havia volgut fer un canvi de vida, que fins i tot s'havia volgut desvincular de la família, però què passa el 2017, que és quan torna a reobrir-se el cas? Doncs que la germana s'assabenta que hi ha un procés per considerar la Carmen morta, i això la fa reflexionar, i ella llavors es planteja de dir, no, jo crec que ha arribat el moment de denunciar la desaparició de la meva germana.
Perquè semblava, no, pel que entenc, que podia haver estat una desaparició voluntària.
Exacte. Mm-hmm. La família havia pensat això, però en aquell moment, bé, doncs potser es fa una reflexió que fins llavors no s'havia arribat a plantejar mai, i la germana finalment presenta aquesta denúncia, i quan presenta la denúncia li diuen si pot aportar una mostra seva d'ADN, la porta, i què passa? Que aquesta mostra d'ADN de la germana coincideix plenament amb els ossos que es van trobar a Sant Salvador de Guardiola el 1999. Això, clar, tampoc acaba amb la resolució del cas, perquè el que sabem fins aquest moment és com a mínim un nom, que llavors desconeixíem, que és que la Carmen és aquesta víctima, perquè coincideix l'ADN, però falta trobar, doncs, qui ha pogut cometre aquest assassinat. Uh-huh. Llavors, què passa? Que els investigadors de la Guàrdia Civil, doncs, parlen amb la germana de la Carmen, que és qui finalment ha fet la denúncia de la desaparició, i els explica que el 1981 la Carmen havia tingut una relació amb un home d'origen alemany, que estava casat i que feia de traductor, que aquest home es diu Manuel. I aquí, clar, hi ha una altra coincidència, perquè és el que dèiem abans, no és que els investigadors haguessin abandonat aquest cas, segur que hi van destinar moltes hores, però sí que s'havien trobat en algun moment en un camí sense sortida. Però alguna de les investigacions que havien fet era mirar als anys 80 qui era el propietari dels terrenys, perquè el senyor que plantava l'olivera no era el que tenia els terrenys als anys 80. Mm-hmm. Llavors, mirant això, descobreixen que als anys 80 l'amo era en Manuel, que és això, aquest home d'origen alemany que havia estat casat amb una dona amb qui havia tingut 3 fills. I el fet, doncs, una mica de lligar diverses coincidències entre el relat de la germana de la Carmen més el perfil d'en Manuel, amb qui la Guàrdia Civil ja havia parlat, va anar apuntant cap a ell. Què va passar? La Guàrdia Civil havia parlat amb en Manuel fins llavors i ell sempre havia dit que sí, que amb la Carmen s'havien conegut, que havien quedat com amics, que ell havia marxat de la casa de Sant Salvador de Guardiola i que quan hi havia tornat amb la seva dona i els fills, la Carmen ja no hi era i que no n'havia sabut res més. Però el 2017 ens trobem que ha avançat perquè, clar, la Guàrdia Civil té la mostra d'ADN de la germana de la Carmen i també fan una prova d'ADN en Manuel i comproven que és el pare del fetus, o sigui, el pare dels ossos del fetus que es van trobar. Llavors, ara estem una mica en aquest punt, o sigui, tot això passa entre el 2017 i el 2018, en Manuel finalment el detenen el 2018 com a presumpte autor del crim, però no s'ha jutjat aquest cas, perquè aquí hi ha un debat sobre si aquests fets han prescrit o no i si es pot jutjar Manuel per aquest assassinat.
Val. I el tema de prescriure, que és un tema que sempre...
Complex.
Que mai en tinc. És a dir, un cop ha prescrit, no sé quants anys han de passar perquè prescrigui un crim, o no és una cosa que estigui allò...
Clar, depèn de... Està estipulat, eh? Depèn una mica dels fets que s'han comès. Llavors, en aquest cas, com que estem parlant, de moment es considera un homicidi, que poden ser 15 anys de presó, els fets prescriuen al cap de 20 anys, d'acord?
Val.
Llavors, representa que al cap de 20 anys, un cop han passat els fets, els ja han prescrit i, per tant, la justícia no pot actuar. Però què passa aquí? Aquí hi ha una particularitat i és que en Manuel no se'l deté per primer cop per aquest crim fins al 2018. I llavors això obre el debat de si aquesta persona, d'alguna manera, encara que hagin passat, lògicament, més de 20 anys dels fets, des del 1981 fins ara, se'l pot considerar igualment responsable. En tot cas, el jutge de Manresa, que és qui porta aquest cas, ha enviat una mica el debat a l'Audiència de Barcelona i és ara qui s'ha de pronunciar pròximament sobre això, sobre dir si els fets han prescrit o no i, per tant, si la justícia pot actuar sobre aquest cas.
Sé que has preparat un altre cas que també ha passat a Catalunya i que ha estat obert durant moltíssims anys.
Sí, aquí estem parlant de 18 anys obert, podríem dir així.
Sí.
És un crim que també s'ha resolt fa poc. En aquest cas sí que s'ha jutjat i s'ha condemnat el seu autor. I estem parlant d'un home que va morir quan tenia 45 anys, a ganivetades, i la seva sang estava escampada per tot el pis. Estava completament nu i tenia una flor a l'orella.
L'Audiència de Barcelona condemna 15 anys de presó l'autor d'un assassinat homòfob fa 20 anys amb un gat.
El van trobar a Colòmbia ara fa 3 anys i el van extradir. El jurat l'ha declarat culpable després que l'home va confessar els fets en el judici que es va fer el mes passat. Després de clavar-li diverses ganivetades, li va posar una rosa a l'orella dreta i amb la sang de la víctima va escriure a la paret "Hitler tenia raó" i KKK, les sigles del Ku Klux Klan.
Que et diré una cosa, l'escena és rotllo de pel·li de Netflix, amb la flor a l'orella.
La descripció exacta i la pintada.
I la sang, i tot.
Sí, realment és això. Fins i tot sembla que aparentment fos fàcil d'aclarir, i no, just al contrari. En tot cas, ens remuntem al març del 2000, en aquest cas, quan troben el cos sense vida d'un home de l'Anilo, que estava això, en un pis de Montgat, amb aquest escenari que hem sentit a la notícia, molt dantesc i propi segurament d'una sèrie. La Guàrdia Civil investiga també el crim, però en aquest cas no el resol. I què passa? El 2016, precisament abans parlàvem de la prescripció, està a punt de prescriure, i la jutge que el porta ordena als Mossos que ho revisin, a veure doncs si poden aclarir qui és l'autor d'aquest assassinat. Llavors, els Mossos doncs, fan aquesta revisió i arriben a la conclusió, amb la investigació que ha fet la Guàrdia Civil i el que també avancen ells, que hi ha tres persones amb més números d'haver comès l'assassinat de l'Anilo. I al final doncs, van esbrinant i un d'ells és el que es converteix en el principal sospitós. És un home que, després del crim de Montgat, a més, una curiositat, va ser militar de l'exèrcit espanyol a l'Acadèmia del Pallars Jussà. Per tant, aquest historial també formava part de qui al final va ser condemnat per aquest crim. En tot cas, d'entrada, els Mossos descobreixen que l'Anilo i l'home que el va matar, que es deia Chris, que es diu Christian, es coneixen a través d'un anunci publicat en un setmanari de Vilafranca del Penedès. En Christian publicava anuncis per paraules en què s'oferia per fer qualsevol tipus de feina. I en els anuncis hi publicava el seu mòbil i el fix de la seva tia. I els investigadors, els Mossos, el que veuen és que hi ha trucades entre aquests dos números de telèfon i el fix del pis de Montgat, on passa el crim i on vivia l'Anilo. Llavors, els Mossos també poden situar en Christian al pis de Montgat gràcies a unes trucades i a uns testimonis. I per això creuen que un migdia del març del 2000 és quan l'Anilo i en Christian queden en el pis, dinen, beuen alcohol i llavors sospiten i pensen que van tenir relacions sexuals perquè es va trobar l'Anilo sense roba. I també pensen que la motivació de l'assassinat va ser homòfoba. Per què? Perquè en Christian hauria actuat doncs, una mica per les seves conviccions ideològiques, perquè quan el van investigar van veure que era una persona que penjava banderes esvàstiques a les xarxes socials i fins i tot que havia confessat a algunes persones que havia matat homosexuals. Llavors semblava que en Christian, d'alguna manera, tot i haver tingut relacions amb homes, després doncs, tenia aquest sentiment i fins i tot ell ho havia expressat. I aquests testimonis també van acabar de ser una clau per poder tancar el cas. El que passa aquí és que en Christian era de Colòmbia. Quan passa això, Montgat vivia aquí, llavors va estar això a l'Acadèmia Militar, com hem explicat, però al cap d'un temps torna al seu país d'origen. I ho fa després que també l'haguessin investigat aquí per casos d'agressió sexual i violència domèstica i també lesions. Però per què quan el van investigar per aquests casos no el van poder vincular amb el cas de Montgat? Doncs perquè va vigilar molt de no deixar restes, de no deixar empremtes, cap mostra d'ADN, per tant, mai van poder vincular aquests fets amb l'assassinat de Montgat. Però sí que tenia un modus operandi quan actuava, tant en aquestes en l'assassinat com en l'agressió sexual com en la violència domèstica, una cosa molt macabra, que és que acostumava a enregistrar, a gravar els crits de les víctimes amb una gravadora. I llavors, aquí passa una cosa molt curiosa, que és que una cosina de l'Anilo rep al cap d'un temps de l'assassinat una trucada en què sent uns crits. I llavors els Mossos també acaben vinculant, d'alguna manera, aquesta trucada en Christian, perquè veuen que és una persona que fa sempre aquest modus operandi, que és una mica la manera d'actuar, com se'n diu policialment,
sí.
I acaben una mica arribant a la conclusió, doncs, que el que va fer en Christian era haver gravat aquests crits de la Nilo quan segurament l'assassinava, i no només això, sinó que a sobre va fer una trucada a una família seva en què es podia sentir això. Doncs amb tot el que han descobert, els Mossos van a la jutge que els havia demanat revisar el cas i expliquen i apunten en Christian com a principal sospitós. Però clar, com que és a Colòmbia, el que llavors ha de fer la jutge és demanar un ordre d'extradició al país, en aquest cas a Colòmbia, perquè doncs portin en Christian cap aquí per poder-lo jutjar. El fet és que va així, o sigui, es compleix, a Colòmbia detén Christian per ordre de la jutge d'aquí i per la investigació dels Mossos, el traslladen aquí, i en aquest cas sí que es fa el judici. Havien passat 18 anys, és que havien passat els fets el 2000 fins que el 2018, doncs, finalment el detenen, i el judici va ser en concret el gener de l'any passat, i en Christian llavors va confessar davant el jurat popular que el jutjava que havia comès l'assassinat de Montgat. Sí, el vaig matar amb un ganivet a punyalades, va dir en Christian durant el judici, a l'Audiència de Barcelona. Llavors, clar, el jurat popular va declarar culpable d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament, una mica per tot el que hem explicat, sí, i també més amb l'agreujant de discriminació per orientació sexual. Uh-huh. I com que va admetre el crim, també és el que passa quan es confessa, llavors se li redueix la pena, o sigui, hi ha atenuants. I al final l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 15 anys de presó.
Molt bèstia tot plegat. La realitat supera la ficció, no?
Sí, no.
Amb gravacions, fer-ho escoltar, no?
Realment aquest últim cas és això. Costa de creure que es pugui arribar a aquests extrems, però bé, el que és sorprenent és que encara que hagin passat molts anys i que potser les persones ja es considerin que quedaran impunes
salvades,
i que no se les trobarà mai, doncs sí, al final s'enxampa els autors dels casos.
Pau Espart, moltes gràcies. Dilluns que ve, més casos.
Més casos. A veure què trobem.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bona nit.